Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Ja han cremat més de 2.000 hectàrees en l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà, que continua actiu. L'objectiu d'avui dels bombers és estabilitzar-ne el flanc dret i per això hi treballen més de 400 efectius i diverses unitats de l'exèrcit. 7 municipis continuen confinats i el president de la Generalitat fa una crida a evitar els desplaçaments a la zona. La Bisbal d'Empordà, tenim una unitat mòbil amb la Matilde Seuane i el Fèlix Martín. Bon dia, Fèlix.
Hola, bon dia. Sí, aquesta banda dreta de l'incendi és on se centren més efectius dels bombers per evitar que la marinada, aquest vent de mar cap a l'interior, doncs pugui empènyer el foc cap al Gironès. I en paral·lel a aquesta feina intensa dels bombers, s'insisteix en aquesta idea, es manté el confinament en 7 municipis i es demana evitar desplaçaments avui dissabte al Baix Empordà. Ho insistia el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Que ho s'ha de gestionar i per gestionar-ho s'han de fer taves d'arbres. I s'ha començat a fer. S'ha posat en marxa un pavà per fer corredors que evitin justament que hi hagi masses forestals connectades i ho estem desplegant. Importantíssim a la gent seguir les recomanacions que es donen i, per tant, quedar-se confinats a casa seva. Per contraintuïtiu que sembla, és la manera d'estar més segurs. Quedar-se a casa, al domicili particular, i no sortir. El màxim risc que es dona com les persones es desplacen. Per això, per haver pres aquesta decisió, crec que podem dir que no hi ha hagut afectacions personals.
Mentrestant, la 60ena de nens i joves que havien passat les últimes hores confinats en una casa de colònies, la de Pou del Glaç a la Bisbal d'Empordà, i han pogut marxar cap a casa seva, al Covendes, a Madrid, una vegada que han autoritzat l'autocar a anar-los a recollir. Matilde Seoane i Fèlix Martín, la Bisbal d'Empordà.
A banda de l'incendi de les Gavarres, les últimes hores hi ha hagut també 2 incendis forestals més a Catalunya. Maite Curto.
Una a Vilademuls, al Pla de l'Estany, que està estabilitzat, i una altra a Sant Vicenç de Castellet, al Bages, ja controlat. A Portugal, el govern ha demanat ajuda a Espanya, el Marroc i la Unió Europea per combatre la mitja dotzena de focs actius que hi ha al país. El més greu afecta la regió central de Viseu i ja ha cremat més de 10.000 hectàrees.
El govern apuja 74 euros al mes el complement a les pensions no contributives i ho blinda per evitar les variacions de la xifra d'un any a un altre.
Aquest increment respecte a l'any passat tindrà efecte retroactiu des de l'1 de gener del 2026, el que equival a 888 euros anuals. Actualment a Catalunya hi ha 56.307 persones que cobren aquesta prestació. Aquesta mesura ha estat impulsada pel Departament de Drets Socials i Inclusió i el seu blindatge ha estat aprovat al Parlament a través de les esmenes a la Llei de Pressupostos.
Desarticulat un grup criminal dedicat presumptament a robatoris violents i amb força a empreses i habitatges de Catalunya i de Castelló de la Plana. Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han detingut 7 persones. Els assaltants lligaven els habitants de les cases on robaven o els treballadors de les empreses i se'ls van decomissar armes de foc, drogues i joies, també rellotges de gamma alta i simbologia dels trinitarios. La investigació va començar després d'un robatori amb violència i intimidació a les instal·lacions d'una empresa a Castelló de la Plana, on van amenaçar una treballadora amb una arma de foc. També estaven implicats en un altre robatori especialment violent a Osó, a la Selva, així com en diversos robatoris més a la demarcació de Barcelona. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. I els esports, Xavi Soler.
Avui comença el Tour de França amb les 3 primeres etapes per Catalunya. La primera, aquesta tarda, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres. Sortirà del Parc del Fòrum i arribarà a l'Estadi Olímpic. Quan faltin 5 minuts per les 7, sortirà l'últim equip, que serà l'Emirates del gran favorit Tadej Pogačar. En futbol, l'Argentina ha eliminat Cap Verd a la pròrroga. S'ha classificat per als vuitens de final del Mundial de Futbol, on s'enfrontarà Egipte. Leo Messi ha marcat el primer gol d'un partit que s'ha complicat molt per als argentins, que han necessitat un gol a la pròrroga de Cuti Romero per classificar-se. Messi ha marcat el seu 7è gol i és el màxim golejador del Mundial. El rival dels argentins als vuitens, com diem, serà Egipte. Ha eliminat els penals a Austràlia. També aquesta matinada s'ha classificat Colòmbia. Avui començaran els vuitens amb 2 partits, Canadà-Marroc a les 7 i Paraguai-França a les 5. I a partir de les 5 de la tarda, entrenaments oficials del Gran Premi de Fórmula 1 de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts de les 12 del migdia i serem fins les 2 en directe als del suplement, un suplement que ha arrencat a les 6 i que està connectat, evidentment, a les Gavarres, al Baix Empordà, on aquest foc que va arrencar ahir al matí, ja té més de 24 hores, encara no està controlat, tot i que els bombers van fent feina i continua pel bon camí. Ha cremat ja més de 2.000 hectàrees en aquest incendi de les Gavarres al Baix Empordà, que continua ben actiu. Són 7 municipis que continuen confinats. El president de la Generalitat ha comparegut a 10:15 i ha fet una crida a evitar els desplaçaments a la zona. A aquesta hora continuem connectant amb l'Empordà, amb tota la zona del Gironès, buscant reaccions, buscant veïns, buscant autoritats i també saludant alcaldes. El Jordi Soler l'hem saludat avui a les 7 del matí. Han passat unes quantes hores. Jordi Soler, alcalde de Calonge i de Sant Antoni, bon dia de nou.
Bon dia, bon dia.
Esteu una mica més tranquils que a primera hora?
Sí, estem més tranquils ara, tot i que seguim preocupats perquè el foc no està controlat. Però sí, és cert que la velocitat que hi havia aquesta nit sembla que ja està... i està dissipada i que en principi els bombers poden treballar molta més comoditat ara en aquests moments que no durant tota la nit. Els hidroavions a les 7 del matí han arribat i per tant han fet molta feina. De fet, des de Baix a Calonge ara ja pràcticament no es veu por.
Quin és el missatge del president de la Generalitat amb aquesta reunió que han tingut també a primera hora?
Bé, el missatge és obeir la cadena de comandament que passa per bombers i seguir amb el tema del confinament. El confinament no vol dir quedar-te tancat a casa, però sí, si hi ha un perill, tancar-te a casa. Nosaltres hem suspès tot el que són activitats a l'aire lliure, inclús una jornada europea que teníem també l'hem suspès perquè significava desplaçaments molts des de Barcelona. I, per tant, tant d'ahir com avui com demà no hi ha activitats. I esperem, doncs, que al decurs d'aquesta tarda puguem avançar molt cap al control i l'encerclament d'aquest incendi en aquest flanc esquerre, que és el que estem nosaltres.
La previsió meteorològica, el vent especialment, és favorable als bombers?
Bé, el vent és una cosa que he pres aquests dies, que mai va al gust de tothom. Sembla ser que ara entrarà marinada, de fet ja està entrant marinada, i això pot significar que en algun moment es pugui revifar algun tipus de foc. Si bé empenyarà la mateixa corrent de mar cap en terra, és a dir, cap a l'interior, i és un vent més humit, per tant això també va bé. En principi jo crec que és bona cosa per ells, així ho han manifestat, que si avui entrava en aquestes condicions es convertiria en un foc, no diríem abastable fàcilment, però sí que es podia treballar més còmodament. Mm-hmm.
Una de les imatges del dia i de la nit especialment són aquests veïns, especialment d'alguna urbanització de Calonge, que no han fet cas de les autoritats i que han decidit abandonar casa seva. Perquè aquestes imatges no es repeteixin en un futur, quines mesures poden dir des de les autoritats, des de les alcaldies, des de les administracions?
De fet, eren recomanacions que feien els bombers i que nosaltres ens hi vam sumar perquè consideràvem que els professionals són ells i, evidentment, el que no voldran mai és a dir, voldran el millor per poder treballar i també perquè la gent estigui més segura. Però també és cert i és humà que hi ha gent que tingui moments d'angoixa extrema o inclús de pànic i marxi. Vam habilitar el pavelló municipal i han dormit 130 persones, han estat ben ateses, i a primera hora, a punta de clar, ja a les 6 del matí, ja totes tornaven cap a casa seva.
Alcalde, vol afegir alguna cosa més, informació de servei pels ciutadans i conciutadans que l'estiguin sentint?
Recordi que el foc no està controlat, que el Consell de Bombers és el confinament, no evitar desplaçaments absolutament innecessaris, i escolti, el que no podem fer aquest cap de setmana ja ho farem el que ve.
Doncs queda clar el missatge del Jordi Soler, alcalde de Calonge i de Sant Antoni. Una abraçada i bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Entre aquests municipis confinats també hi tenim Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. El president del Consorci de les Gavarres i que també atorga tots aquests càrrecs és el Daniel Encinas. Daniel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Alcalde, quin missatge té aquesta hora per tots els seus conciutadans i quina és la situació al territori del qual vostè s'ocupa?
Nosaltres, a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní, de moment el que han sigut el problema més gros ha sigut el que és la massa forestal i el que ha sigut l'afectació més grossa. No hem hagut de patir, com ha patit els companys de municipis veïns que han hagut de desallotjar urbanitzacions senceres i que la gent no sabia què passaria en casa seu. Amb això nosaltres hem tingut bastanta més sort que no pas els nostres companys.
Per tant, entenc que estan una mica més tranquils, malgrat que, segurs del tot, encara estan atents a com evolucioni el vent especialment.
No estem tranquils. Això no...
Encara no.
No ho podem dir pas, perquè nosaltres tenim el que és l'extensió de terreny de massa forestal de les Gavarres més extensa. Tenim 100 quilòmetres quadrats i el problema ara mateix el tenim a la en el flanc dret. Jo que només hem pogut aconseguir un 70% de controlar, i hi ha la possibilitat de que tot vagi a pitjor i fins que no ens assegurin que està controlat i està estabilitzat, doncs no estarem tranquils.
Què necessiten per aquest 30% restant? Aquest flanc dret, els bombers explicaven que s'havia aconseguit controlar un 70%, falta aquest 30%. De què depèn això?
Depèn de lo que és el temps, de lo que és el vent, de lo que és els cossos d'emergències i que la gent pugui deixar actuar el que són els cossos d'emergència dia d'avui i que tot vagi bé, que és l'únic que podem esperar, perquè la paraula d'avui és impotència de no saber què pot passar fins d'aquí unes hores o que ens vagin informant.
Tenen algun horitzó temporal de cap a quina hora es pot produir aquest flanc dret, aquest 100% més controlat?
No tenim una hora ni una franja que ens puguin dir que pot estar. Esperem que pugui ser avui, si tot va bé, però no ens han dit ni ens diran fins a última hora de la tarda vespre com està l'evolució.
Quin missatge té per tots els seus veïns?
Doncs ara mateix, respectar el que diuen les coses d'emergència. Ahir es va confinar una primera part del municipi, finalment es va confinar tot el municipi. I el que sí que hem demanat, que ja ho vam demanar ahir i que vam creure que no era necessari, però que avui sí que és necessari, és tallar l'accés a alguns punts del massís de les Gavarres, bàsicament pel tema de turisme d'incendis, perquè la gent no faci el que algunes persones van fer ahir al vespre, que era agafar el mòbil i anar a gravar a mig de les Gavarres l'incendi. Que, sisplau, que deixin les vies d'accés, de camins, de carreteres, les deixen pels cossos d'emergència perquè puguin actuar i puguin treballar bé. Ja hi haurà temps, per valorar i per poder anar-hi.
Com a president també del Consorci de les Gavarres, tenint en compte també que tanta gent denuncia que no s'havia fet la feina prèvia de prevenció, segur que tindrem temps de depurar responsabilitats, però tens la sensació que aquest incendi hauria de marcar un canvi de model?
És l'única cosa bona que podem treure d'aquest incendi, que és veure el que ha passat i el que pot arribar a passar. Perquè realment no s'han fet les coses bé. I per tots els organismes implicats, des dels ajuntaments, els únics que han estat fent la feina han sigut fundacions privades, els pagesos, els voluntaris de l'ADF i els ajuntaments. Hem hagut de fer amb recursos propis que són totalment insuficients per tota la franja que tenim, i la responsabilitat no pot recaure només en els propietaris, perquè el 95% de les Gavarres és dels propietaris privats, i no pot recaure únicament en ells. Reclamem més ajuts i una major eficàcia per poder treballar a el que és el massís forestal de les Gavarres. I ja que tenim el Consorci de les Gavarres, doncs que els tècnics, que realment són qui hi entenen, deixem estar per als polítics, perquè aquí la feina l'estan fent ells, doncs que realment se'ls escolti i que puguem anar a treballar i reduir el que pot arribar a passar, perquè això és un avís del que pot passar i esperem que no vagi més.
És el Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, president del Consorci de les Gavarres, amb aquest crit d'avís i d'alerta, en veure també doncs, el seu territori cremar-se amb tots aquests boscos de les Gavarres. Una abraçada, bon dia, tornem a parlar al llarg d'aquest cap de setmana, segur.
Moltes gràcies.
A primera hora hem sentit el testimoni del Jordi Roig, el veí de Calonge, un dels damnificats que ha vist amb les seves propis ulls com se li cremava a casa seva. En aquell moment era un crit d'alerta, de desesperança, perquè veia com els bombers no podien fer res. Reclamava també a través dels micròfons del suplement, sisplau, que la companyia elèctrica tallés el subministrament, perquè si no els bombers no podien realitzar tasques d'extinció. És el Jordi Roig, a qui puc tornar a saludar. Han passat unes hores. Jordi, com esteu?
Hola, què tal? Fatal. Veient-ho ara de dia encara és pitjor.
Em pots explicar, si és que t'hi veus amb cor, quina és l'estampa del que veus davant?
Bueno, de tenir-ho tot o no tenir res.
Se t'ha cremat la casa?
Sí.
Esteu bé per això, físicament, tots? Heu pres mal?
Sí, sí, sí. No, tot molt bé, bombers perfecte, tothom s'ha portat molt bé, excepte que hagi tingut que apretar vosaltres perquè vinguessin els de la llum i tallessin i empalmessin, tan fàcil com això. Han vingut uns nois molt eficients, molt bons, i ho han solucionat en seguida. Però clar, que s'hagi tingut que fer el crit per la ràdio per solucionar-ho, penso que els que manen o els que distribueixen la feina no ho fan bé, perquè no és la feina que tenien, eh? Però bueno, ja està fet, està arreglat, solucionat. El tema s'ha pogut apagar el foc. Hem pogut treure el que ha quedat a terra. Mirem de que no fem foc a la casa dels veïns, que és el que més m'interessava. I almenys tenim les cases salvades dels veïns i nosaltres, doncs, a reprendre.
Es pot salvar alguna cosa de la casa o està completament calcinada?
Completament calcinada. No queda res.
Per què creus que la vostra sí i la dels veïns no? És mala sort?
Sí, 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 un mala sort. Tinc un veí que m'ho ha explicat. Diu, no, és que ho he vist com reprenia, res. Un sofà de membre. Un sofà de membre i vigues de fusta, cases d'aquestes amb cairats, amb salt de garça. Bueno, la fusta és fusta i el foc se la menja.
De totes maneres, entenc perfectament la teva desesperació de veure com es crema casa teva als teus ulls, però entenc que també hi ha una assegurança, segur que rebeu ajudes, potser no et consola ara mateix, però el dany és material, no és personal.
Sí, fins aquí ho tenim claríssim. Això és l'únic consol que tenim, que no ens hem fet mal. Ara, si fem cas de les ordres que em van donar, confinat i no em moguis de casa, cagada de les gegants. Perquè si jo estic a casa, estic rostit com un pollastre a l'as. Però bueno, deixem-ho amb que ells en saben més que els més. Però bueno, a mi em van dir quedat a casa i no et moguis, eh? Sort que vaig marxar.
D'acord. N'has parlat amb els bombers? Els has pogut traslladar aquesta idea?
Sí. I els bombers són ordres i ordres són ordres. Els municipals, això els bombers són els que manen, no tenim per què anar a treure la gent de les cases. No em semblaven ni contestacions, ni moments, ni maneres. Encara que estiguessin així nerviosos, ens tenien que calmar nosaltres, jo suposo. Però, bueno, no hi ha gaire bon exèrcit.
Quants éreu a casa, Jordi?
8.
8 persones, grans i petits?
Sí. Grans.
Grans. I tots heu pogut... Que heu sortit amb cotxe, caminant? Com heu marxat?
La meva filla des de Palamós ho va veure les flames que nosaltres ens quedaven a darrere, estàvem sopant, i no ens havíem donat compte. Ens vam donar compte quan la meva filla va trucar, vam sortir fora a la terrassa i ho vam veure. Quan ho vam veure, tots a córrer. Tots els vehicles que jo tenia aquí i anar fent viatges cap a la benzinera de baix i baixant els cotxes a la benzinera i anar fent i anar aparcant. I després, gràcies als amics, doncs mira, els tinc tots en pàrquings a Palamós i distribuïts per ahí.
Heu pogut salvar alguna cosa? Et vas emportar alguna cosa de valor, ja no, potser de valor sentimental, o vas marxar amb el que tenies posat al damunt?
Amb el que porto tard, encara.
On passareu la nit?
Hem passat a casa d'una filla, a Sant Feliu, amb els animals, I després, no ho sé. No en tinc ni idea, ja ho veurem. Tot irà vinguent sobre la marxa, hi ha moltes amistats.
Vols explicar alguna cosa més, Jordi? Algun missatge? Et podem ajudar amb alguna cosa?
No, això és una cosa que és un accident i no hi ha més. No hi ha més, s'ha d'entendre així.
Una abraçada ben forta, Jordi Roig.
Moltes gràcies.
Molts ànims.
Bé, que no sigui res, que no hi hagi més gent com jo. Vinga.
Que vagi bé, gràcies.
Gràcies, adéu.
El testimoni colpidor del Jordi Roig, a qui hem pogut anar saludant també al llarg d'aquest matí de suplement, se li ha cremat la casa. Malauradament, és una d'aquestes dues, tres cases que han quedat calcinades per culpa d'aquest incendi de les Gavarres. Últim punt de connexió, i també reprendrem altres moments que teníem preparats al suplement. Fèlix Martín, de nou cap a la Bisbal d'Empordà. Fèlix.
Bon dia.
Com aneu per aquí?
Després de testimonis com aquest, poca cosa podem afegir. En tot cas, destacar que la banda esquerra, mirant de la Bisbal cap a la costa, cap a Calonja, que és la que ha fet més mal, aquí és on s'han cremat com a mínim aquestes cases, aquests dos habitatges, una a l'urbanització de Cabanyes i l'altra aquesta a l'urbanització Mas Ambròs, que explicava en Jordi Reig. Però la banda dreta és, a hores d'ara, i ho estem insistint des de primera hora, també en parlàvem ahir la tarda, és on se centren més efectius dels bombers per evitar que el vent de marinada que ha de començar a bufar a la tarda amb vent de mar cap a l'interior, doncs pugui empènyer aquest foc cap a la zona del Gironès i que el foc doncs es pogués escampar més enllà d'aquestes 2.200 hectàrees, 2.400 que indiquen que és el que està perimetrat ara i que s'hauria afectat. De totes aquestes hectàrees, un 97% doncs són zona de bosc del massís de les Gavarres. Destacar que més dels 400-500 bombers que estan treballant, agents rurals, voluntaris, hi ha també un centenar de efectius de l'exèrcit que treballen en aquest incendi i destacar també el desplegament ampli que estan fent amb tractors, amb cubes d'aigua, repartint-ho per la zona, les agrupacions de defensa forestal. Afegir només que les persones que estaven confinades, els nens i joves que estaven encara confinats en una casa de colònies a la Bisbal d'Empordà, al Pou del Glaç, des d'ahir al migdia, doncs ja han pogut marxar cap a casa seva, cap a Madrid, cap a la població d'Alcobendas, després de que han autoritzat un autobús per anar-los a recollir. De moment aquesta seria l'última hora, aquí pendent una mica de que vagin actualitzant aquestes dades després que ho ha fet de les 10 del matí el president de la Generalitat.
Gràcies, Fèlix. Fins ara.
Fins ara, bon dia.
Ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa. Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
En Joan va baixar la fonda...
Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
5 minuts per arribar a 2:15. Saludem a aquesta hora la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa. Bon dia, bona hora.
Bon dia.
Perquè avui tenim un casament sonat de Taylor Swift. Taylor Swift que diu sí, ho vull. Es casa amb el jugador de futbol americà Travis Kelce?
Efectivament. Ho has clavat.
Ho he dit bé, això?
Aquesta nit s'han casat, eh?
Hi havia aquí un petit moment de com se pronuncia aquest cognom. Efectivament, Travis Kelce, tot i que hi ha gent que li diu Kels, però, bueno, entenem que la majoria que diuen Kelce són els que tenen raó. Sí, ha sigut aquesta nit de divendres, però el casament oficial, ara ho parlàvem amb la Rebeca, no? Presumptament, i de fet, segons Page Six, que ja ho ha publicat, havia sigut prèviament perquè el casament que s'ha celebrat la nit de divendres a dissabte a Nova York, el capellà, entre cometes, ha sigut l'actor i còmic Adam Sandler. Per tant, entenem que aquella cerimònia era només una festa i no tenia cap validesa. Per tant, ja venien casats de casa.
Era peripè, allò que ara també es porta molt, no? Bueno, que al final et casa un amic, no? Doncs clar, a la nit de la parella, que és Adam Sandler, és qui oficial de la cerimònia. S'esperava que hi haguessin dames d'honor, no? Típica d'això dels Estats Units. Sembla ser que no n'hi ha hagut cap. El que han fet és, hi havia un home d'honor, que és el germà de la Taylor Swift, i hi havia també un padrí, que era el Jason Kelce, que és el germà del Travis.
S'han casat al Madison Square Garden.
S'han casat al Madison Square Garden i han pagat 3 milions de dòlars de lloguer, només
bueno,
de lloguer,
poden,
del Madison, efectivament.
Ells poden.
Un, perquè l'han llogat 3 dies. Un per a fer el muntatge, un per a fer la celebració i un per a fer el desmuntatge. 3 milions d'euros només del lloguer. Imagineu-vos quant ha costat això.
I just quan s'estaven casant, a les pantalles exteriors, perquè la gent, els Swifties, sapiguessin que en aquell moment ja s'havien casat, sortia a les pantalles Just Married TNT, que és Travis i Taylor. Així tothom ha sabut que ja estaven casats oficialment.
S'havien fet mai casaments al Madison Square Garden?
Doncs mira, jo he llegit que s'han casat, n'hi ha hagut només 3 casaments a la història del Madison Square Garden, ells és el tercer, però que el segon casament que va haver-hi va ser com d'una espècie de, no vull dir sectes, no sé com referir-me, congregació religiosa, una fe, que s'hi van fer, no sé, 2.000 casaments de cop en un dia, saps?
Com un darrere a l'altre, no? Vaya pasando.
Exacte, n'hi ha hagut 3 casaments, però s'han casat 6.000 persones, saps? Estos...
Imagina't. El que sí. Passa que hi havia, en aquest casament en concret, evidentment la gràcia és que hi havia molts famosos, la gent estava esperant que hi entressin, s'han vist alguns, el codi de vestiment, el dress code, era smoking pels homes, per tant, força avorrit, menys Ed Sheeran, que s'ho ha saltat, i ha anat de color blau claret,
també
amb unes
bambes
Nike, no sé,
exacte,
molt estrany.
Que veient la foto, ojalà...
No s'ho hagués saltat, no?
No t'ho hagués saltat, perquè, fill meu, per a fer el que ha fet, hagués sigut millor complir les ordres de Taylor Swift.
I les dones, en canvi, havien d'anar de llarg, amb un vestit que passés fins i tot als peus. Hem vist, per exemple, Dakota Johnson, que anava amb un vestit llarg de negre, la model Karlie Kloss, que anava amb un vestit daurat espectacular.
Espectacular.
Clar, si ets Karlie Kloss, també et pots ficar una merda que et quedarà bé, no?
Si tiren un llençol des d'un cinquè pis, te li queda bé, o sigui que
Selena
no té mèrit.
Selena Gomez també diuen que hi ha anat. Bueno, hi havia diferents... bueno, Bradley Cooper, Brad Pitt se l'ha vist dins un cotxe...
És que, clar, la llista d'invitats arriba a 1.000 persones. És que,
sí, clar,
imagineu... Clar, és que quanta gent coneix, no? Taylor Swift, en quanta gent ha tingut relació? Que això va explicar un programa i em va aparèixer una cosa bastant interessant. Estem parlant de que Taylor Swift és possiblement la persona més famosa del món actualment i que té un patrimoni de 2.000 milions de dòlars. O sigui, estem en esta esfera. Llavors...
No, no m'ofenguis, eh?
Ell
la persona més famosa
pobre,
del món...
Ell tampoc és pobre.
Exacte.
O sigui, primer deu ser Donald Trump i segon deu ser Leo Messi, no? Per molt Taylor Swift que sigui la cantant més escoltada
de Spotify... És possible que els fans de Taylor Swift no coneguen a Messi, però que els fans de Messi coneguen a Taylor Swift.
Tu creus?
Per tant, aquí tindríem debat.
Messi el coneix tothom, no? No sé.
No
té més diners Ronaldo que Messi? Ara em fas dubte.
Sí, la fama tampoc és proporcional als diners que tenen, eh? Això també ho hem de parlar. Però bé, en qualsevol cas, ella no ha volgut conflictes, i això m'ha paregut una cosa bastant interessant, perquè quan ets tan trillonària com ella, dius, mira, jo no vull tindre problemes. Què faig? Invito tothom. Tothom que he conegut una miqueta molt, que he tingut relació professional encara que fa 10 anys, vinga, tots cap a dins. I llavors ha sigut una fórmula aquí de no barallar-se.
I aquella cosa que van exigir ells, que la llista de convidats era unipersonal, sí. És a dir, no era convido a Rebeca Rodríguez més un,
plus
i la
one,
Rebeca
no.
pot escollir qui és el seu acompanyant, sinó que la parella que es casava havia de validar aquest més un, si l'autoritzava endavant, i si no el coneixia de res, doncs potser hi anava la Rebeca sola, què?
Sembla ser que si no s'especificava la invitació aquest plus one, aquest més un, ja no podies portar-lo. Hi havia gent que sí, i per tant podies anar en parella. La majoria dels famosos els hem vist, si tenen parella, han anat en parella. Per tant, entenc que devia ser gent molt puntual, perquè, clar, 1.000 convidats amb algú tan famós com ells dos també deu ser difícil, d'acotar 1.000 persones.
Totalment. Però jo he detectat que aquí hi havia una estratègia soterrada, que això m'ha paregut molt interessant, perquè la filla de Lenny Kravitz, Zoe Kravitz, és amiga de Taylor Swift, però actualment, sabeu de qui és nòvia? Zoe Kravitz, que ara és de persones impàvides ara mateix davant meu. Zoe Kravitz ara mateix és nòvia de Harry Styles. Estan promesos. Ah. Llavors, això significa que Harry Styles, algú no ho sap, va ser nòvio de Taylor Swift. Per tant, aquí, lo sense plus one implicava que Zoe Kravitz no podia portar el seu actual nòvio al casament perquè era l'ex de Taylor Swift. I això, com Taylor Swift té una llista de nòvios sempre famosos, sempre de Hollywood, tots molt famosos, és una forma de traure's possibles ex del seu casament, cosa que em pareix molt bé.
Per ser una altra cosa que no han pogut portar, a part del Plus One, no han pogut portar mòbils. O sigui, això s'ha tret. És més, encara estem esperant que acabi de sortir alguna fotografia del vestit d'ella, perquè sí que s'ha sabut que anaven tots dos amb un vestit de Christian Dior, tant ella com ell, i que ella portava joies de Cartier, però no s'ha vist cap imatge. Hi ha dues que ronden per les xarxes socials, però, evidentment, ara amb la IA... No te'n pots refiar, i ara estàvem mirant la BBC i la CNN i encara no ha sortit la imatge. Per tant, entenem que no deuen ser oficials.
No hi ha imatge oficial distribuïda per Dior.
Distribuïda,
sí, exacte. Que s'ha confirmat per part de Dior que han sigut els autors del Dior Couture que ha portat ella. Però també t'he de dir que per les imatges aquestes que suposadament s'han filtrat, el vestit és tan avorrit que em pareix creïble.
És com clàssic, no? Al final ella també...
Una mica de My Sweet Sixteen, saps? Una cosa molt avorrida, molt sosa. I llavors he pensat, però si és soso, sí,
però
que és Taylor.
Jo he pensat, podria ser, perquè és cert que ells havien explicat que la part de dins del Madison Square Garden ha estat com redecorada, com si fos un jardí del típic compte de fades, que això allà també
li escau molt.
Llavors sí que es veuen aquestes fotografies com uns jardins, com uns arbres que haurien col·locat allà, com la típica gespa artificial... però bé, no la gespa artificial cutre que tenim alguns a casa, i tot preciós, o sigui, la decoració és espectacular, si és també la d'aquella fotografia que està corrent per xarxes.
Clar, és que heu de pensar que el nivell d'atenció mediàtica que està tenint este casament des de fa una setmana ha implicat que cadenes com la BBC estiguen fent directes dels camions que entren i surten del Madison Square Garden, on s'han vist entrar pianos, escalinates, arbres... De fet, hi ha gent que ha identificat com una espècie de... no sé com dir-ho, de recreacions que imiten com un castell que és...
Per això, un castell de fades, deu ser, no? Imagina't, sí, sí. És que jo... En fi, el dispositiu de seguretat és brutal. Hi havia més de 130 policies vigilant la zona del Madison Square Garden des de fa dies, a més, com diu el Joan, perquè això sembla que és una boda que s'està allargant en el temps, i la gent que viu als voltants doncs no estaria gaire contenta amb l'esdeveniment.
Exacte, és el Tour de France de Nova York, és exactament el casament de Taylor Swift.
Doncs un casament on no hem estat convidats. A casa nostra, una mica més a prop, alguns dels grans concerts d'aquests dies passen per Cap Roig, on aquesta nit ha actuat per Cert Bryan Adams, malgrat l'incendi a les Gavarres, es va decidir mantenir i així ho continuarà fent. En parlava també i ho justificava fa una estona el president de la Generalitat. Així com avui també hi ha prevista la cantada de Vaneres a Calella, que, per cert, es retransmetrà a través de TV3 i podrem seguir també a través d'aquesta casa, a través de 3CAT. Però és que una altra de les cites sonades musicals d'aquests propers dies sona així.
Que bonic.
Dimarts 7 de juliol, a les 10, les nits Occident al Palau de Pedralbes. Atenció a aquest home que sentim, Sting. Després se'n va cap a Gran Canària, Tenerife, Cádiz, Màlaga, Granada, Sevilla. Abans passa, però, per Barcelona, per fer les delícies de Joan Callarissa. I és que tens cops amagats, Joan? Jo no em pensava que fossis tan, tan, tan fanàtic de Sting.
És que saps què passa? Que Sting és com banda sonora de la meva vida. O sigui, ma mare, que té molt bon gust musical, l'ha tingut sempre a casa, ha format part de les nostres vides, llavors ja és més que un cantant que banda de... O sigui, simplement se pot ser fan de Sting perquè és una llegenda, i o sigui, és més que un cantant, és una persona que porta 50 i pico anys de carrera musical, té 16 Grammys, 4 nominacions als Oscars, ha venut 100 milions d'àlbums. És a dir, el que ens sobren són motius per ser fan de Sting, i a mi, a banda, tinc aquest vincle sentimental perquè, ja et dic, tant en The Police com en solitari, com a solista, sempre he format part de la nostra banda sonora a casa.
És un personatge interessantíssim. De fet, recordo fa poc un documental que es va emetre a TV3. Sting, un home lliure, de la fama amb The Police a una exitosa carrera en solitari a la lluita per les causes socials. I és que Sting, més enllà d'aquesta llibertat creativa que sempre ha tingut, sempre s'ha guanyat el favor del públic i ha estat també conegut per la seva gran implicació personal en projectes de justícia social, defensa del medi ambient, més de 40 anys de trajectòria, un munt de Grammys, discos venuts, 100 milions de discos venuts, 16 Grammys.
És que això és una barbaritat.
Però és que darrere de tot aquest artista musical hi ha un personatge també interessant que, bé, doncs, no sé, hi ha aquestes cançons que ens han acompanyat tota la vida a través de les radiofórmules. Vull dir que encara que no t'agradi Sting, te l'has hagut de menjar al llarg de tots aquests anys.
Home, tothom se sap qualsevol cançó de Police, sobretot, de Sting. És cert que en el seu setlist dels concerts trobem gairebé la meitat del repertori és de The Police, perquè al final la gent també espera que les canti, no? Esperem que les canti.
Efectivament.
Si anem al concert, esperarem que les canti. Però després és veritat que té uns tamacles brutals, o sigui, és un home que... I un mite eròtic per aquella gent dels 80
i els
90.
És un sex símbol, eh?
És un sex símbol, i ho ha sigut sempre, que això també té molt de mèrit en el sentit de que molta gent comença, no? La típica estrella molt popular que debuten en 20, 30 anys, són molt sexis, després no qualifiquen en aquesta lliga mai més. I ell, com és una persona que ha viscut una vida completament al marge i completament oposada a la que se suposa que solen tenir les grans estrelles del rock com ell, és una persona que és medita tots els matins, fa ioga tàntric,
és
vegetarià,
o sigui, que
té 70 anys, està més guapo que jo.
Ioga tàntric, o sigui, encara va créixer més aquesta llegenda de persona seductora, encara ens agradava més, no?
És el que faltava ja pel duro, efectivament. No, és que, a més, insisteixo, és que, clar, és una persona que sempre s'ha cuidat, o sigui, va cuidar-se, diríem que ho va inventar ell, entre els senyors heterosexuals. Uau!
Però el Callarissa és més de Roxanne.
Uau, és que està arrencada, és.
Però tot això és Police, no?
Sí.
Això és Roxanne és Police, però...
I el Message in a Bottle també.
És que són tan boniques totes.
Aquesta es les continua defensant, també, amb el projecte en solitari, entenc que sí, no?
Sí, clar, perquè ell... Clar, és que, a més, heu de pensar que ell, amb The Police, era lo cantant i era també lo autor d'aquestes cançons. Per tant, són més d'ell quasi que The Police, no?, entre cometes. Llavors...
Al final, també aquest era el conflicte una mica, clar, amb The Police, que la gent del grup intentava colar unes altres lletres i a ell no li semblaven del nivell com les que escrivia i composava ell, no?
Jo estic molt content que fes la lluita perquè ha valgut la pena, eh? Vull dir que potser mos han perdut algun tema, però els que mos han guanyat valen molt la pena. I després, com a solista, té unes meravilles, també. Know that the spades are the swords of a soldier.
I know that the clubs are weapons of war. Bé, gaire per casa nostra, Sting.
Que bonic. Doncs sí, tradicionalment va passant, o sigui, perquè ell, a pesar de viure a la Toscana, a un palau de 3.000 trillons d'euros i té una fortuna que podria estar allí prenent-lo sol, doncs no, és una persona que, com li agrada la música, i és una persona que la seva feina és el seu hobby i no para mai de treballar, no ha deixat mai de fer concerts i va regularment fent concerts. I, a més, és una persona que podria omplir Palau Sant Jordi i sempre prefereix fer petit comitè, que jo crec que pel fan és tan agraït, i a més diu molt d'ell també, que volgués sempre fer petit comitè. You remember me when the west wind moves,
Van Morrison aquesta nit l'hem pogut veure al fòrum pel mòdic preu de 200 euros. Estic com va la cosa. És que el preu de les entrades està que...
Però vas anar a l'auditori ahir?
No, la Núria Pujada sí que va pagar aquests 200 eurets.
Sí, està al mateix nivell. Les que queden, que encara en queden, senyors i senyores de Barcelona...
Si us sobren 200 euros...
Si us sobren 200 euros, és el millor que podeu fer amb aquests diners, perquè cal recordar que encara que no us sembli quan lo mires, Sting té 74 anys, algun dia potser se'n farta de ser tan bona persona i continuar treballant.
L'has vist mai en directe, Callarissa?
No, estic traumatitzat. No, 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 no.
I no recordava, a més, que, a part de cantant, també ha sigut actor i, per exemple, el van veure a Dune, a la primera edició de la pel·lícula, la primera versió.
Clar, és que té totes les virtuts, és que no pot ser això, però tot tan bé.
Avui no ho recordava quan l'he vist, dic, ostres, és veritat.
Bé, doncs, a veure si algun noient caritatiu convida el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez.
Home, i tu t'apuntes, no, nosaltres?
I pot ser presentador, també, no?
Jo crec que trobar tres entrades a falta de tres dies pel concert no crec que sigui tasca fàcil, però escolta'm, si hi ha algun oient que s'ha quedat sense parella i vol...
Si algú se'n mereix, som nosaltres tres, perquè l'estimem, no som només uns passatgers, no som turistes, som fans de veritat.
Vinga, va. Vosaltres recordeu que fèieu l'estiu del 2008, ara fa 18 anys?
Ai, sí.
Treballar. Jo estava a Telecinco, que em vaig passar allà, ja vaig començar l'estiu i després ja em vaig passar gairebé 2 anys, a un programa que es deia Està passando, passant calor, justament allà a Madrid. Allà estava.
Jo també té relació laboral, però jo no treballava, jo buscava feina, perquè en plena crisi mundial del 2008 jo acabava d'acabar la carrera i estava buscant feina mentre feien eros a tots els mitjans de comunicació d'Espanya, o sigui que va ser un repte important que mai oblidaré.
Doncs va, fem més memòria. Aquell estiu les FARC van alliberar Ingrid Betancourt després de 6 anys de segrest. Es van celebrar els Jocs Olímpics de Pequín i la cançó de l'estiu que sonava totes les hores era aquesta.
1. El Breaking Dance. 2.
Fa 18 anys del Breaking Dance, fa 18 anys de l'any 2018, una tarda d'aquell estiu del 2008, hi va haver un greu incident en una piscina comunitària de Sant Sebastián de los Reyes, a Madrid. Els informatius se'n van fer ressò i la resta és història de la tele.
Bomberos con mascarillas antigas y mucho nerviosismo, todo por la equivocación de una socorrista.
He echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y... Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes?
I ho havia inhalat, wow. I ho havia inhalat com a poc, perquè, clar, o sigui, aquesta frase és mítica, és tele.
És,
o sigui,
que és tot, sí, és cinema.
Recordem que ella estava
fent... La leoparda,
¿sabes? Ella estava fent tasques de manteniment rutinari a una piscina, perquè a més ella era de socorrista, i va barrejar doncs, dos productes químics que no es podien barrejar, i allà...
I que no té clar quins eren, pel que
no, clarament no. I quan va dir la leoparda, que després això ho han utilitzat a programes d'humor... els informatius, evidentment, però anys fins i tot crec que quan marxa el 25è aniversari...
Tots els programes de Zapping, començant per l'APM, també,
tot,
no?
Tot.
Però això on va néixer va ser a 3Media, que ara aquí és la notícia, haurà d'indemnitzar la socorrista 18 anys després. Per què i per quina quantitat?
Pues li hauran de pagar 50.000 euros a la socorrista i retirar les imatges i no emetre-les mai més perquè se considera, un jutjat ha considerat que se vulnera el seu dret a l'honor i a la pròpia imatge. Ella en reclamava 300.000, només n'hi han donat 50.000, però bueno, jo crec que pot quedar contenta perquè, clar, des del seu punt de vista, el fet que porten quasi 20 anys emetent aquestes imatges recurrentment, pues evidentment li ha causat un gran trastorn a la seva vida perquè és una noia que li ha costat molt trobar feina, que quan troba feina i algú la reconeix, li fiquen esta cantinela de fons i la veritat és que li ha complicat moltíssim la vida.
A veure, el que ella et va donar en aquell moment era permís perquè s'emetés quan dones els teus, quan signes, no, uns papers per sortir els informatius, era per sortir en aquell moment, no perquè després es fes mofa durant 20 anys.
I en un propòsit informatiu.
Exacte. Aleshores, és cert que després el jutge també reconeix que 3Media no és el responsable de la difusió massiva, perquè, clar, ells poden controlar i treure ara el que està a la seva plataforma, el que està al seu web, el que està als seus arxius, però no el que corre per internet. Si una persona anònima ara continua publicant el vídeo d'aquesta senyora pobra, doncs això és molt més difícil de poder treure de les xarxes socials. I el que explicava ell, el Joan, és que aquesta senyora ha patit greus problemes psicològics, quadres d'ansietat, atacs de pànic, baixes mèdiques, L'any 2013, que va haver de treballar disfressada, fins i tot en una piscina, perquè com la reconeixien, ella seguia sent socorrista i va anar disfressada. L'any 2019, ella comença ja a exercir com a integradora social en un institut públic, perquè intenta canviar de professió per veure, perquè ningú la reconegui. I el 2023, o sigui, no fa res, és un alumne projecta un vídeo enmig de la classe, quan estaven fent una classe, i ella ja li torna un atac d'ansietat i s'ha d'agafar una baixa de llarga durada. És aquí també on reclama...
Aquesta persona ha tingut greus problemes de salut mental per culpa d'aquest abús, no, en relació a una cosa que arriba... No és com les bromes, arriba un moment que les bromes perden la gràcia i en aquest moment s'entén que si ets una persona mínimament sensible, doncs tot això te pot acabar passant factura. Que després hi ha persones que han patit, han fet escàndols més grans i estan treballant a la tele, no sé, alguna presentadora que es va equivocar teclejant un llibre que al final resulta que no el va escriure ella, no? Me'n vam enterar tots i resulta que allí està treballant i no li fa cap vergonya, però això depèn molt de la personalitat de cadascú.
Però bé, el dret a l'oblit a les xarxes és un tema complicat i has de perseverar molt, no? Doncs, per aconseguir sortir-te amb la teva, 18 anys ha trigat aquesta dona i el mal ja està fet. Vull dir que 50.000 euros segur que no compensen
en absolut
la vida que ha hagut de portar.
I estem parlant de que això és a 3Media, però és que això està a totes les altres cadenes, a tots els seus arxius videogràfics. Vull dir que això... continuarà corrent i està al YouTube.
I a les xarxes, sobretot.
Vinga, va, una última qüestió, també. Aquesta setmana hem conegut molts famosos que haurien volgut desaparèixer també del mapa uns dies. Són tots aquells que han aparegut a la llista d'amorosos que publica cada any Hisenda. Alguns vells coneguts i d'altres que potser no teníem tan clar que tinguessin tants deutes.
Sí, recordem...
Vull dir, Bertín Osborne és un clàssic.
Sí, és un clàssic. Els que apareixen a la llista, el deute ha de ser superior a 600.000 euros. Quan Montoro va fer aquesta llista, era 1 milió, però ara els dels socialistes els van rebaixar a 600.000. Sembla ser que els avisen, eh? Sortirà la llista per si de cop diu, ui, mira, baixaré dels 600.000, que si són 599.000, aleshores ja no em creuen. I hi ha alguns que sí que regularitzen una mica la seva situació quan se n'adonen que poden sortir. I a d'altres jo crec que tant se li en fot, com Mario Conde, sí, no? Que en deu 1,9 milions, Pat Vega 1,8, Isabel Pantoja 1,3, Bertín Osborne 835.000, l'exfutbolista Arda Turán 1,27, Patricia Conde 714.000 i Quico Matamoros, entre d'altres, perquè el llistat és...
Quico Matamoros jo crec que ho va intentar sortir de la llista i enguany ha sortit de la llista per 740 euros perquè deu 600.740 euros. Pobre, diríem que li ha tocat pagar la pena del Telenotícies per aquesta mínima quantitat. S'ha de dir que és el 13 anys que es fa la llista i que el conjunt de les 5.800, o sigui, dels 5.800 morosos, que inclou persones físiques i persones jurídiques, és a dir, empreses i persones, sumen entre tots un deute de 15.432 milions d'euros. O sigui, imagineu-vos què podria fer l'Estat si tothom pagués el que deu. Yeah. Mm? En fi, això per començar. I després jo, un altre dubte que sempre me ve al cap quan se publica esta llista, és a dir, quants de diners has d'arribar a guanyar la vida per a tindre un deute de 1 milió o 2 milions d'euros en Hisenda? És a dir, quan has d'arribar a facturar perquè el teu deute sigui este? És a dir, i quan guanyes tant, si no pagues, és perquè no val.
Tu no sortiràs, Joan, no pateixis.
No, clar, clar, és que a mi m'ha sortit de pagar en guany i mira, ja ho he pagat, saps? Vull dir, no sé, és que me cau l'ànima als peus de pensar en que esta gent és una rata.
3 minuts passen de 3:15. Ho deixarem aquí. Joan Callari, Ser Rebeca Rodríguez, una abraçada.
A bones vacances,
Alguna
us
cosa
espero
més.
Al setembre, no?
Ah,
si no ens veiem abans.
Si dimarts em convides a Sting, vinc, va.
Home. Bueno, però alguna festa haurem de fer, no?, per acomiadar una festa de col·laboradors del suplement,
sí,
no?
Sí, la festa de col·laboradors encara no existeix.
Els treballadors, els que realment penquen, no?
Sí, ja hem celebrat i hem brindat pel que hem de brindar, entre altres coses per les audiències, però avui tampoc no hem tingut temps ni d'explicar-ho, perquè hem estat tan connectats a l'Empordà.
I avui és el teu aniversari, ho has dit ja, no?
Sí, bueno, la Maica Navarro s'ha encarregat de repetir unes quantes vegades. Moltes gràcies.
Jo penjaré a Instagram un pastís que li han regalat a Roger Escapa.
No, perdona.
Arroba Joan Callarista, podreu veure. Clar. A Roger Escapa.
Quants m'han posat? És que heu vist l'edat, no, Laia?
Sí.
Sí, 83.
Sí. Em posàveu aquesta edat o... Sí, fa o no fa?
Sí, sí. Pan dalt, pan baix, una
matinar
cosa així.
No enganya.
De matinar passa 30, factura.
38, 38.
Però a les piruletes que hi han enganxades al pastís que t'has regalat aquí t'han regalat, lo teu físic és envejable, eh?
Bueno, t'has menjat una piruleta.
Hi ha molta intel·ligència artificial. Fem una pausa i ara tornem.
El suplement Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'excés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
I de la resta del món.
Pendents de la cimera internacional...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A partir de l'obra de Lluís Domènech i Montaner, a cavall entre el segle XIX i el XX, s'iniciava una de les nissagues d'arquitectes més importants de Catalunya. Al llarg de quatre generacions, la família Domènech ha continuat fent aportacions arquitectòniques adaptades al context polític i social d'èpoques força turbulentes. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Celebrem el violoncel al Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre, el festival reuneix destacats violoncel·listes de diferents generacions i procedències del 10 al 21 de juliol. Més informació a auditoripaucasals.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
El suplement, amb Roger Escapa.
3:15 d'una del migdia, en directe al suplement. Avui suplement allargat fis les dues del migdia. Hem arrencat a les 6, connectats al Baix Empordà, connectats a les Gavarres, on continua cremant aquest incendi, encara sense control. A partir de la 1, de nou hi ha prevista una compareixença, en aquest cas de la consellera d'Interior, Núria Parlon, també dels bombers, des del centre de comandament a la Bisbal d'Empordà. Evidentment, seguirem aquesta compareixença en directe tan bon punt comenci, amb l'última actualització d'aquest incendi. A aquesta hora puc saludar el David Rabadà. Ell és doctor en Ciències Geològiques. Doctor, què tal? Bon dia.
Bon dia, Gerard. Molt bé.
Roger, si no et sap greu, però cap problema.
Roger, perdona. Ja comencem malament.
No, però ara ho redreçarem, això.
Perquè jo coneixia el Xavier Solà abans, quan feia el suplement.
El complement. Clar, el Xavier Solà sí. Ja són uns quants anys. Sí. Entre sí, Xavier sí. I Gerard hi ha una distància, però escolta, cap problema.
Una distància més val i he començat malament.
No,
perdona.
Però ho redreçarem, li prometo. Crec que vostè va fer la tesi sobre expansió forestal i risc d'incendis, per tant, entenc que tot això li toca de prop. Quan sent que tot de gent diu que les Gavarres era un polvorí, que s'han de reclamar responsabilitats, que durant els hiverns i els últims anys no s'han fet les feines que tocaven, vostè què pensa?
A veure, des de fa molts anys que hi ha una expansió forestal a tota la conca mediterrània. Val? Això comença potser a finals del 19, quan es comencen a intensificar els cultius, i es cultiva les planes... Es produeix molt en tecnologia més moderna i s'abandonen els vessants de muntanya. En conseqüència, tot el que a principis del segle XX podien ser terrasses cultivades per patata, vinya i companyia, avui en dia el bosc ho ha ocupat. Per tant, tenim potser com a 20 vegades més bosc que fa 100 anys a tota la conca mediterrània i això ens afecta a Catalunya. Clar, llavors, el tenir més bosc hi ha més pólvora per cremar. És un fenomen natural. Intentar gestionar això seria caríssim. Hauríem de fer neteja de boscos, i es fan moltes coses, eh? De gestió se'n fan moltes. Però hem de ser conscients que tenim un bosc salvatge. I, per tant, els incendis són tònica normal en la nostra història en aquests moments.
És normal també buscar responsables quan hi ha una situació com aquesta. Més enllà d'aquesta persona que estava fent treballs amb aquesta radial i que ja ha estat detinguda, veurem si obeia ordres o no d'algú, però a qui s'han de reclamar responsabilitats quan es produeix un incendi d'aquestes característiques?
A veure, el tema de la foresta és un context multifactorial. Òbviament que hi ha riscos induïts pels humans que provoquem incendis, intencionats o no intencionats. En aquest cas no ha estat intencionat. Això passa sovint, que les radials fan xispes, hi ha un bosc a prop, i llavors hi ha un foc, diguem-ne, no intencionat, però clar, amb unes conseqüències molt greus. L'altre problema és la densificació de vegetació sota el bosc. Quan un bosc està molt net, o un bosc, diguem-ne, és molt vell, que ja té, diguem-ne, un sotobosc molt fluix, el risc d'incendi és molt baix. O també depèn del tipus d'arbreda. Per exemple, en alzina el risc d'incendi és molt baix, però en pineda el pi li agrada el foc, perquè li agrada disseminar les llavors quan explota la seva pinya, doncs en pineda el risc d'incendi és molt alt. És a dir que és multifactorial, i a l'hora de buscar responsabilitats sempre és la solució fàcil que tenim els humans de buscar que una causa tingui culpa amb, diguem-ne, amb algú altre molt concret. Però realment és un sistema multifactorial, i a l'hora de demanar responsabilitats doncs hauríem de fer-ho en plural, no en singular.
El que passa és que les gavarres són pins, sobretot, i són també alzines. Vull dir que amb aquesta orografia de les gavarres, no sé si això també complica el control de l'incendi, si és que realment és el vent, si és que són els pins, precisament, més que no pas les alzines que hi tenim a les gavarres.
A veure, en els incendis intervé també un factor que és el pendent. I després, si hi ha vent, i si aquest vent, diguem-ne, ajuda el pendent o va contra el pendent. Quan tens tu molt dependent i el vent a favor, et cremarà tot, tant si és una alzina com si és una pineda. O sigui, és multifactorial. O sigui, aquí, per exemple, trobo que potser hauríeu d'entrevistar també algun enginyer forestal o algú de bombers que tenen moltes dades amb aquest aspecte del multifactorial dels incendis forestals nostres.
Ho hem fet, hem anat saludant també els bombers, els diferents experts forestals. Vol afegir alguna cosa més també sobre tota la informació que ha anat sortint al voltant d'aquest incendi de les Gavarres? També, d'alguna manera, sobre el comportament humà en aquestes zones més urbanitzades on el foc s'ha apropat a la nit o la gent ha tingut la sensació que el foc s'apropava?
Bueno, dues coses. El tema que hagin sortit com a bolets en els últims 40 anys urbanitzacions dins de zones forestals ha sigut un error d'ordenació del territori. Moltes han sorgit il·legalment. La gent vol estar a prop del bosc perquè li sembla molt romàntic tenir la verdor i el relax del verd, però és un risc molt important tant a nivell de transport, de serveis, com també de risc d'incendis i que després les cases quedin cremades o que hi hagi víctimes humanes. La segona cosa molt important és que un incendi no l'hem de focalitzar com una cosa puntual, sinó que és un fenomen molt recurrent en la nostra, diguem-ne, orografia, per les causes històriques que abans he explicat i les causes climàtiques que estem vivint. Però no és causa del canvi climàtic. Ull, la principal causa que hi hagi incendi forestal és la pròpia expansió forestal des de fa més de 100 anys.
Doncs són les...
No sé si ha sigut clar amb això.
Crec que força. Són les reflexions que fa el David Rabadà, doctor en Ciències Geològiques, a aquesta hora ha entrevistat el suplement per Gerard Escapa. Una abraçada, doctor.
Adéu, Gerard, i moltes gràcies, Gerard.
Un minut per arribar a la una del migdia. Ens actualitzarem amb els serveis informatius mentre estem pendents d'aquesta compareixença de la Núria Parlon, la consellera d'Interior, que juntament amb els bombers donarà explicacions sobre el que ha donat de si aquest matí de dissabte amb tota aquesta tasca d'extinció que continuen fent de manera ingent els bombers de la Generalitat de Catalunya. Ara tornem.
Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.